Finlàndia és el país més feliç del món per 6è any consecutiu, segons un estudi científic. El segueixen Dinamarca i Islàndia, que completen el podi. Espanya es troba en el lloc 32 d'aquest rànquing. Però què és la felicitat? Què ens fa feliços? Avui, Dia Internacional de la Felicitat, en volem parlar amb Àlex Romaní Rivera, que és psicòleg i comunicador. Màster en Intervenció Psicosocial per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Psicologia Positiva aplicada per la Universitat Jaume I i creador del programa de Felicitat a les Escoles. Actualment s'està doctorant i treballa per l'Institut Català de la Felicitat. Àlex, bona tarda.
Hola, Carme, molt bona tarda.
Bé, si et sembla, anem a escoltar, perquè hem fet un recull de les veus del carrer, per saber què és el que fa feliç a la gent. Anem a escoltar-ho i després reprenem la conversa.
Per commemorar el Dia Internacional de la Felicitat, hem preguntat a la gent què els fa feliços.
Molt bona tarda, connectats. A mi el que més em fa feliç és el futbol, l'esport, i si comparteixo amb gent a la que estimo, doncs encara molt més.
A mi el que em fa feliç és estar a la meva família, disfrutar de l'esport i entrenar futbol als meus equips, que sóc entrenador i disfruto molt entrenant.
A mi em fa molt feliç anar de birretes a les terrasses, la platxeta amb el sol que és energia i de quan en quan anar a ballar.
La felicitat és la suma de muchos placeres. Entonces, como los placeres lo genera la dopamina y la felicidad lo genera la serotonina, voy a sumar tres placeres de dopamina, que es que Madrid gane y meta 4 goles Benzema, una pizza de 4 quesos con un rulo de cabrales y una Coca-Cola cero fría. Entonces, tres placeres de dopamina suman un rato de serotonina. Esa es mi felicidad.
El que em fa feliç és anar al taller d'escriptura, trobar-me amb els meus amics escriptors i, per últim, passar estona amb la meva família, que és meravellosa. I també una cosa que em fa molt feliç és obrir els ulls cada dematí i pensar: encara sóc aquí.
Hola, a mi el que em fa feliç és passar moments amb la meva parella i amb la seva família. Besitos!
A mi em fa molt feliç els animals, perquè sento que donen una companyia i un amor que no t'ho pot donar qualsevol.
A mi lo que me hace más feliz en esta vida es pasar tiempo con mis hijos y esperar y deseando con ganas que lleguen el fin de semana, que vendrán a pasar tiempo conmigo. Y cuando llegan las tardes, que hablo con ellos, les llamo o ellos me llaman a mí, me explican lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y todo eso es lo que más feliz me hace en el mundo. Y les quiero un montón.
Àlex, ¿ens podries definir què és la felicitat?
Bé, Carme, jo crec que totes aquestes persones a les quals heu preguntat han fet una molt bona feina de reflexió. I em sumo al que han dit, la majoria d'elles estava apuntant aquí, prenent nota, de veure altres persones, com per exemple la seva família, ja siguin això, persones o famílies, animals inclús, fer esport al dia a dia, o inclús també alguna persona comentava que fer coses que li agradessin amb algun tipus de plaer, no? Com per exemple menjar una pizza 4 formatges. Tot això són petits plaers de la vida que tots sumats junts, si és que els farem disfrutar, podrien acostar-nos a algo que podríem anomenar felicitat.
Però la felicitat es pot quantificar?
Bueno, de fet, actualment hi ha molts investigadors científics socials com jo mateix, psicòlegs i etcètera, que sí que intentem quantificar-la, encara que és molt, molt difícil fer-ho realment. I ja et dic, és una cosa molt novedosa que des dels últims anys és quan l'estem fent. Abans no s'havia ni pensat, concretament des de la Revolució Francesa, no s'havia ni pensat en quantificar aquest sentiment subjectiu com que és la felicitat, no?
Clar, perquè si féssim aquest exercici, quins serien els elements que ens permetrien valorar aquesta felicitat?
Bé, actualment un qüestionari que precisament jo mateix utilitzo a les escoles a les quals treballo, on hi fem el programa de felicitat a les escoles, és, per posar un exemple, el Pemberton Happiness Index, que és l'índex de felicitat de Pemberton, i mesura a través de 10, 15 o 20 ítems, depèn de la persona, diferents variables, com per exemple com s'han sentit el dia anterior. Tot això sempre benestar percebut, de tot el que has fet durant el dia anterior, o inclús de com et sents tu com a persona, si tens una bona alimentació, si creus que compleixes amb els pilars del benestar, com això, alimentar-se bé, fer esport, tenir bones relacions socials, etc. Depèn de diverses variables, la veritat.
Uh-huh. El que ens fa feliços, m'imagino que ha anat canviant, ha anat evolucionant alhora que s'han produït els canvis en la societat, uh-huh, al llarg de la història. És a dir, els romans o els grecs no els feia feliços el mateix que ens pot fer feliços ara, no? A nosaltres.
Totalment d'acord, i inclús abans, si ens remuntem, jo que també em dedico a estudiar l'antropologia de la felicitat, si ens anem a la prehistòria, no, fa milions d'anys, potser podríem parlar d'una inexistència d'aquesta felicitat actual com a concepte, perquè abans no ens interessava tant, diria jo, a les grans estepes i els grans boscos de la prehistòria, no ens interessava tant viure feliços com el sol fet de sobreviure, no? Vull dir que potser en aquelles èpoques la felicitat no era tan necessària com ho hem valorat ara. Després l'evolució, doncs, sí que ens va permetre comprendre més conceptes complexes, com idees abstractes, que anaven més enllà de la nostra realitat física i ja seria com podríem parlar de felicitat. De fet, com molt bé deies, van ser els primers que van comentar el tema de felicitat, o millor dit, eudaimònia, que és la diferència que es fa amb l'hedonisme i l'eudaimonisme aristotèlic, van ser els grecs. Si ens remuntem a l'antiga Grècia, entre els anys 4.000 abans de Crist o els 476 abans de Crist, teníem grans personatges com, per exemple, Sòcrates, Epicur o Aristòtil mateix, no?, que parlaven d'una divinitat bona. O sigui, la clau de la felicitat la van posar els grecs en aquell que portava un bon esperit o que simplement tenia un bon ànim. Després, clar, de la mitjana i les arribades de les tradicions judeocristianes, doncs, i també tota la religió més cristiana purament dita, van tenir referències com Sant Agustí o Sant Tomàs d'Aquino, que bàsicament passaven d'un malestar físic a la seva vida diària i en vida per buscar un benestar espiritual que ells associaven posterior a la seva mort i que associaven amb Déu. Era per ells la felicitat. No va ser fins llavors, quan, bueno, caiguda de l'imperi romà amb la caiguda de Constantinople i la descoberta d'Amèrica per Occident el 1492, quan van passar l'edat moderna i l'ésser humà ja es va posar com a centre i també la felicitat es va començar a pensar, o a repensar, millor dit, com un dret universal antropològic. Amb això parlo de la Declaració d'Independència dels Estats Units de l'any 1776 o la Declaració dels Drets Humans de l'Home i de la Dona l'any 1789, l'any de la Revolució Francesa. Thomas Jefferson, precisament als Estats Units, va declarar que la búsqueda de la felicitat era una veritat evident. A més, el seu col·lega George Mason, a la Declaració dels Drets de Virgínia, també va parlar de buscar i obtenir la felicitat com a un do i un dret natural. És a dir, ja passàvem en aquesta edat moderna a una felicitat totalitària de tots. Mm-hmm. Després, ja per anar acabant amb l'edat contemporània, des de la Revolució Industrial del 1789 fins ara, més o menys, a principis del segle XXI, podem parlar d'una felicitat que ha canviat una mica i s'ha tornat més realista, no? Per exemple, amb les filosofies occidentals de Schopenhauer o d'Emil Cioran o d'Slavoj Žižek, que Žižek jo crec que és un filòsof molt posat en el tema, i ens parla de que la felicitat no és tant una qüestió individual, sinó que depèn de l'estructura a la qual els individus hi pertanyin. Per això posava molt bé l'exemple de Finlàndia com una societat molt feliç. Fins a arribar al dia d'avui, que és la felicitat més científica, que és la que estudiem, doncs, els científics socials, i intentem, almenys amb una mica d'èxit, mesurar-la. Tot això gràcies a la resolució aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2012, que van decretar com el dia 20 de març, inici de la primavera, just ara mateix, com un dret internacional i que s'hauria d'aconseguir a tot el món. No?
Però, Àlex, no ho sé, eh? No hi ha una fórmula màgica, oi?
Sens dubte, jo crec que no. Simplement és tenir una societat que et pugui aportar les eines necessàries perquè una persona es pugui desenvolupar com a individu i que cadascú tingui el camí per assolir la seva pròpia felicitat.
I quina diries tu que és la importància que li atorguem avui dia a la nostra societat, al fet de ser feliços?
Doncs ara mateix jo diria, remuntant-me al que deia abans també com a la felicitat científica, volem, inclús de forma a vegades una mica tòxica, per posar una mica també de toc crític, volem mesurar-ho tot, no? Ens tenen ganes com de saber si som feliços o no, inclús s'està utilitzant, per exemple, empreses o sistema capitalista i accelerat en el que vivim, que mesura el rendiment a través de la productivitat i la felicitat dels seus empleats, per exemple. Però bé, tal com molt bé proposa a l'Organització de les Nacions Unides, avui jo crec que és un dia, el Dia Internacional de la Felicitat, per observar de manera adequada aquest concepte que entre tots estem creant, que anomenem felicitat, i també que es puguin fer activitats educatives i de conscienciació sobre aquest concepte.
Mm-hmm. Si tracem la línia de la nostra vida, per què en general diríem que la infància, em corregeixes si m'equivoco, és l'etapa que acostumem a recordar com la més feliç?
No, Carme, tens tota la raó. A més, no t'equivoques pas, perquè justament amb els estudis que jo estic fent amb nens i nenes de 6è de primària, aquí al Vallès Oriental i Occidental, des de l'Institut Català de la Felicitat, que estem aquí a Granollers, he pogut demostrar que la felicitat disminueix a mesura que es puja de curs. És a dir, les persones, els nens en aquest cas i nenes, que estan a l'ESO, tenen més problemes per definir-se com a persones felices i no tant els nens. Els nens i les nenes potser viuen encara en aquest món intern d'innocència, podríem dir, i bé, és la nostra tasca també ensenyar-los que la felicitat és una cosa que s'ha d'anar construint dia a dia, com si fos una flor que tu regues, que li poses un bon adob i que li dones tota la vitamina solar amb energia positiva, perquè aquestes plantetes que ara tenen 10, 11 o 12 anys són les societats del futur i puguin crear nous horts, nous grans jardins a les empreses i a la societat en definitiva que tenim nosaltres, que formem entre tots.
Vinga, anem a posar... anem a assenyalar i anem a buscar responsables de que siguem feliços o no. De qui és la responsabilitat?
I aquí jo diria que hi ha dues parts. Seria molt fàcil caure en l'error, que molta gent jo crec que hi cau, és de posar només la responsabilitat a sobre dels ombros dels individus. Evidentment que hi ha una part que depèn de nosaltres, de com enfoquis les coses, de com et presentis o t'expliquis el problema que estàs vivint en aquest mateix moment. Però també jo crec que l'altra part, inclús més important, és tota la part que fa les grans associacions, ja sigui culturals, socials o les grans i petites empreses, que intentin modificar una mica els estàndards, l'estatus quo, perquè la gent, les persones, els individus que al final treballen i es mouen dins d'aquesta estructura, per exemple, una xarxa social, com un país, o com una escola, o com un ajuntament, perquè les persones que hi treballen puguin ser més felices. Aquest és el cas de Finlàndia. Les persones allà, o els països nòrdics, a Dinamarca, etc., no són més felices perquè sí, sinó perquè han agafat una sèrie de registres culturals o una espècie de ritual que sí que els fan més feliços.
Curiós, eh? Ara mateix, què és el que estàs estudiant sobre la felicitat en el teu doctorat?
Ara mateix, la meva tesi doctoral, bàsicament, és precisament una crítica a la felicitat, al sistema felicista que ens estem muntant entre tots i totes. Bàsicament, el que...
El del postureig.
Exactament.
Traduït ràpid i corrents, no?
Sí, tothom té, no?, doncs aquestes ganes de mostrar i de mostrar-se, també tothom té una tassa o una frase bonica de Mr. Wonderful. Això està molt bé, els petits moments, evidentment, que compten, però com et deia abans, Carme, i tu com molt bé havies posat sobre la taula, la felicitat no depèn només de l'individu, no només depèn de nosaltres, perquè hi ha diferents trastorns de salut mental que a vegades depenen del sistema per ser curats, o inclús el mateix sistema crea aquesta infelicitat. Per tant, jo crec que és un 50-50, on hi ha una dialèctica filosòfica i també aplicada a la vida diària, que jo crec que hem de saber lidiar amb això, des de les persones individuals fins a tota l'estructura del país en el qual ens trobem.
Doncs és molt interessant. Una última qüestió abans d'acabar la conversa. Què és el que feu des de l'Institut Català de la Felicitat, que hem descobert, no sabíem, t'ho asseguro, de la seva existència i ens han curiosit doncs, saber a què us dediqueu?
Moltes gràcies per informar-vos. Bé, nosaltres vam néixer també fa un any i mig arran de la pandèmia i bé, d'igual manera que existeix des de fa molts anys un Institut Català de la Salut, vam voler també crear un Institut Català de la Salut Mental, no? En aquest cas del benestar positiu, de la felicitat, que és com ens diem, felicitat, juguem amb aquest doble sentit de la paraula. Mm. Bàsicament portem la felicitat arreu de les empreses i totes les associacions de Catalunya. Per això Felicitat es dedica bàsicament a fer estudis, investigacions, com les nostres tesis doctorals, fem documents, fem bueno, diferents tasques i també ens apliquem a diferents ajuntaments del territori català, a escoles, com ja estic fent, que sóc la persona que porta el tema del Departament de les Escoles, i també fem diferents empreses per poder portar una mica la felicitat a Catalunya. Aquesta és la nostra petita gran tasca.
Doncs crec que hem fet una descoberta realment interessant. Avui n'hem parlat amb motiu del Dia Internacional de la Felicitat amb l'Àlex Romaní, a qui li agraem moltíssim que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres, el Connectats. Àlex, que passis un molt bon dia. Feliç Dia de la Felicitat.
Feliç dia, igualment, feliç dia a tothom. I res, el que hem de fer és observar-la de millor manera i fer activitats per conscienciar-nos entre tots i totes. Molt bona tarda.
Gràcies, un plaer. Adéu-siau.
Adéu.